Són les 8 del matí. Bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Deia en Joan Brossa: essencialment sóc poeta. Actuo en moltes pistes, però el meu punt de partida és la poesia. L'únic que faig és vehicular-la per diferents canals. Decidir quin canal utilitzo és un procés automàtic. Aquesta cita és perfecta a l'hora de descriure'ns a nosaltres mateixos. Essencialment, nosaltres, Ràdio Capital, som una emissora de ràdio, però actuem a través de molts canals. Us explico això perquè aquest dijous estrenem un programa de ràdio que es podrà veure per molts d'aquests canals, la majoria d'ells audiovisuals. El programa es diu Govern i Oposició i es tracta d'un debat obert entre els alcaldes del Baix Empordà i els seus respectius caps de l'oposició. Per exemple, aquest cap de setmana passat vam enregistrar el capítol corresponent a Palafrugell amb el seu alcalde Josep Piferrer i el cap de l'oposició Juli Fernández. I per què us he dit això de múltiples canals? Doncs perquè l'espai es podrà seguir a través de Ràdio Capital, però també en vídeo es podrà seguir a través de Facebook Live, es podrà seguir a través de YouTube, a través de Periscope i també, evidentment, a través del nostre web radiocapital.cat. Tot plegat amb aquesta vocació transmèdia que tenim i que no és més que això que deia al començament en Joan Brossa: poesia en essència. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I com sempre, abans de començar amb el repàs informatiu del dia, anem a la previsió del temps, Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. Segueix l'ambient anticiclònic i, per tant, avui ens espera un dia de nou assolellat, amb alguna boira matinal i amb temperatures entre 1 grau positiu i 21 graus de màxima. Demà dimecres, força similar a avui, amb un dia amb cel serè i assolellat.
I com sempre, just començar el Supermatí d'avui...
Supermatí.
Fem un repàs a les notícies més destacades que us anirem explicant al llarg d'aquesta hora, i ho fem amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret.
L'alcalde de Palafrugell afirma a Ràdio Capital que les construccions a la muntanya de Sant Sebastià s'havien d'haver evitat fa molts anys. Josep Piferrer apunta que el problema va ser el POUM dels anys 80 que les permet. Tot i això, el consistori demanarà un informe extern sobre els recents projectes urbanístics a la zona.
Els propietaris de gossos podran portar els animals a la platja Gran de Palamós. La nova ordenança municipal permetrà portar-los a la platja com a zona d'esbarjo, però només entre novembre i març. Podran fer-ho al tram entre els carrers del Mar i de Nàpols.
L'Ajuntament de la Bisbal indemnitzarà 7 ex-treballadores de la llar d'infants al Tren Petit, que va acomiadar de forma improcedent. La justícia obliga el consistori a pagar una indemnització global de poc més de 44.000 euros per extinció del seu contracte.
El Banc dels Aliments de Girona només té la meitat dels voluntaris que necessita, a 15 dies del gran recapte. L'entitat mai s'havia trobat amb tan poques inscripcions. La iniciativa per recollir menjar per persones en situació de necessitat es farà l'1 i 2 de desembre.
Salvem l'Empordanet reclama que es consideri Catalunya territori vulnerable a patir els efectes dels purins. L'entitat ecologista alerta que tot el territori té un problema amb els purins i insta el govern a anar més enllà del pla que prepara per regular les zones més sensibles.
Es liciten les obres del carrer Carrilet, la principal via del barri de la Sauleda de Palafrugell. Els treballs començaran al desembre, però s'evitarà que per Nadal el carrer estigui aixecat. El projecte té un cost de prop d'un milió d'euros.
L'ampliació de l'esplai Caixa de Palafrugell està pendent del vistiplau de la Comissió d'Urbanisme, que ho analitzarà el 19 de desembre. El projecte té llum verda del ple de Palafrugell. S'ampliarà l'equipament amb 80 metres quadrats per donar resposta a l'augment de socis.
Gràcies, Toni. Gràcies. Sílvia, comencem. I comencem anant precisament a Palafrugell. I anem a Palafrugell perquè el seu alcalde, Josep P. Ferrer, reacciona a la notícia que us avançàvem en aquesta emissora sobre les crítiques de la construcció de cases a la muntanya de Sant Sebastià. Piferrer assegura que és un problema que ve de lluny perquè el Pla d'Ordenació Urbanística dels anys 80 no va protegir l'espai, David Parreño.
D'aquesta manera, els propietaris han pogut tenir el dret per demanar una llicència per construir-hi. Intentar aturar les obres seria, per tant, anar en contra aquesta normativa. La crítica als anteriors governs ha estat dura i els acusa de permetre trossejar la muntanya. El govern actual de Palafrugell ha encarregat un informe extern per analitzar si està ben donada la llicència de la part dels habitatges que encara s'han de construir.
La plataforma del Salvem a la muntanya de Sant Sebastià són gent que viuen allà de la Sant Sebastià. I es van venir a nosaltres, ens van explicar, i això, nosaltres ho defensarem. Vull dir, ho estem mirant la tercera fase, a veure si està ben bé allò que fem, un informe extern, no? Són llicències ja donades, no? La tercera fase que ha de començar, la llicència ja està donada. I nosaltres diem, el nostre posicionament és que Sant Sebastià no hauria d'haver-hi les cases que viviu vosaltres. El nostre posicionament com a partit.
El cap de l'oposició, el socialista Juli Fernández, coincideix en dir que les obres no és que siguin il·legals, sinó que el POUM no ho contempla. L'exalcalde explica que la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística de fa un parell d'anys redueix en 2.500 habitatges que es puguin construir.
Sant Sebastià, què està passant, Sant Sebastià? Home, si algú pensa que Sebastià a la muntanya el problema és d'ell o meu, s'equivoca, perquè això ve de fa molt de temps.
Això ve de que...
Aquella muntanya es va trinxar als anys 60. Tot dels 70, tota la planificació urbanística, 70 i 80, és quan, d'alguna manera, del 83, del 83 jo ho consolida i es trinxa.
Són fragments de la conversa entre l'alcalde Josep Pi Ferrer i el cap de l'oposició Juli Fernández, el programa Govern i Oposició del que us parlàvem just començar aquest espai i que emetrem aquest proper dijous a partir de les 8 del vespre. No saltem de Palafrugell. Perquè s'han licitat les obres del carrer Carrilet. Aquest carrer limita el nord, de nord a sud, amb l'Avinguda de la Generalitat i l'Avinguda d'Espanya. Es preveu que les obres comencin al desembre, quan es faran sondatges del subsol i s'hi traslladarà la maquinària. D'aquesta manera, es vol evitar tenir el carrer obert durant les festes de Nadal.
Les obres tenen un cost aproximat d'1 milió d'euros i haurien d'acabar-se abans de la temporada d'estiu. Les obres permetran construir un carril bici, com explica el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros.
Incorpora un carril bici, que és una de les coses, una de les prioritats que es volen anar donant en aquest poble, ja que aviat ens arribarà el Pirinexus fins aquí, volem fer una connexió que ens pugui arribar fins a les platges per aprofitar tot aquest cicloturisme que cada dia va a més.
També augmentarà l'espai als vianants i millorarà l'accessibilitat amb itineraris d'un metre i 80 centímetres d'amplada lliures d'obstacles. El carrer Carrilet és la principal via del barri de la Sauleda i està envoltat de diferents equipaments com el nou local social, l'estació d'autobusos, l'escola Bressol, els Belluguets, l'escola Carrilet i l'oficina del Pla de Barris. Es tracta d'un projecte contemplat en el Pla de Barris i, per tant, tenen el finançament del 50% del cost per part de la Generalitat. El 50% restant anirà assumit per part de l'Ajuntament, ja que no hi ha contribucions especials.
Sempre m'ha fet gràcia aquest nom dels Belluguets. 8 del matí, 9 minuts.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Seguim a través del nostre recorregut informatiu del dia i en aquest punt saludem en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Els propietaris de gossos podran portar els animals a la platja gran de Palamós. La nova ordenança s'ha aprovat durant el ple de novembre d'aquest ajuntament, de l'ajuntament d'aquest municipi, Gerard.
La nova ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals permetrà portar els canins a la platja, però només durant l'hivern. La nova normativa diu que entre els mesos de novembre i març els gossos podran utilitzar la platja com a espai d'esbarjo, però només serà en el tram delimitat entre els carrers del Mar i de Nàpols. Aquest nou espai d'esbarjo ve impulsat per la petició de la nova ordenança municipal relacionada amb els animals, una ordenança impulsada amb la participació ciutadana i dels grups polítics municipals. Entre l'1 de novembre i el 15 de març, els gossos podran gaudir de la platja gran, tal com ha explicat el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament, Xavier Lloberes.
Hi ha unes canines on els gossos estan en una zona tancada i poden córrer i jugar lliurement. També a la zona perifèrica del poble s'han buscat zones on els gossos puguin anar deslligats. Una altra novetat és que la platja gran de Palamós, del carrer del Mar al carrer Nàpols, del 1 de novembre al 15 de març hi haurà una zona que els gossos podran accedir.
Ara per ara, l'ordenança està en exposició pública fins al dia 14 de desembre. Si a partir d'aquell dia no hi ha cap al·legació, s'aplicarà definitivament. A banda dels espais públics, l'ordenança també regula aspectes com la inspecció i vigilància, la recollida d'animals perduts i abandonats, el cens i la identificació, o les infraccions i sancions. L'ordenança es va aprovar per tots els grups polítics, però des del PSC, Junts per Palamós i Sant Joan i la regidora no adscrita, Vanessa Manyic, ja han reclamat eliminar la taxa per censar els animals, que ara mateix és de 23 euros. Una petició que des de l'Ajuntament estudiaran, tal com ha explicat el regidor de Medi Ambient.
Ho estudiarem perquè això s'estipula a través de les taxes fiscals. Intentarem fer una promoció de cens, a veure si aquesta taxa es pot treure.
Si no hi ha cap al·legació, el dia 14 de desembre entrarà en vigor l'ordenança al municipi de Palamós i els propietaris ja podran portar els seus gossos a la platja gran del poble.
Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
T'ha agradat sentir a parlar dels canins?
Vora les estrelles.
Vora les estrelles, mira, mira. Camins que ara s'esvaeixen. Ah, home, tampoc és això, els canins no s'esvaeixen. Vaja, gràcies per aquest sentit de l'humor tan agut. I amb en Dani us expliquem que l'entitat ecologista Salvem l'Empordanet alerta que Catalunya té un problema amb els purins. Segons l'entitat, aquests productes, formats principalment per dejeccions d'animals de la ramaderia, poden suposar un greu problema de contaminació. La Generalitat està elaborant un pla per regular les zones considerades vulnerables per aquest perill i Salvem l'Empordanet demana que es consideri tota Catalunya territori vulnerable vulnerable de patir els efectes d'aquests purins, Dani.
Fins ara només uns quants municipis a Catalunya eren considerats com vulnerables, entre ells alguns del Baix Empordà. Segons el pla de Salvem l'Empordanet, aquests passarien a ser zones vulnerades. Les accions de prevenció que es duien a terme a les vulnerables s'extendrien a tot el territori. Ara mateix, els municipis vulnerables del Baix Empordà són, entre altres, la Bisbal, Pals o Torroella de Montgrí, excloent les Illes Medes. Trobareu la llista sencera a radiocapital.cat. Posem-hi veu. Bàrbara Smith és la portaveu de Salvem l'Empordanet en declaracions a Ràdio Capital.
Amb el ritme que va creixent el sector industrial ramader, doncs la resta de Catalunya sí que és vulnerable, perquè si no ho posem fre i no cuidem millor el tema, doncs acabarem amb tota Catalunya contaminada.
Des de l'entitat ecologista reconeixen, però, que no tenen clar que qualsevol canvi que proposi la Generalitat o el Parlament podria ser no aplicable per l'acció del govern espanyol.
I dels purins saltem a la Bisbal. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
La Bisbal indemnitzarà 7 treballadores de la llar d'infants del Tren Petit perquè van extingir el seu contracte de forma improcedent.
Les treballadores no van superar les oposicions i l'Ajuntament les va acomiadar sense cap cost l'agost de l'any 2014. Ara hauran de ser indemnitzades amb un total de 44.000 euros. De totes maneres, la defensa de les ex-treballadores ha dit que recorrerà a la sentència perquè no s'ha tingut en compte una vuitena ex-treballadora que, a diferència de les altres 7, ocupava una plaça com a interina per vacant. Tot i així, considera la defensa que també hauria de ser indemnitzada. L'Ajuntament haurà d'abonar els salaris des del 31 d'agost del 2014, quan van acabar les relacions laborals, fins l'1 d'abril del 2016. És a dir, ara mateix l'Ajuntament els hi deu un total d'un any i 7 mesos de salari. La quantificació encara està en via d'execució judicial, però es calcula que tindrà un import global al voltant de 75.000 euros. El jutjat social número 3 de Girona està considerant si acceptar la demanda de la defensa de les ex-treballadores, que ha reclamat que haurien de pagar 20 dies per any treballat en comptes d'avui.
Gràcies, Eugènia. És un quart de nou. I no marxem de la Bisbal perquè el seu ajuntament, l'Ajuntament de la Bisbal, preveu que la Biblioteca Municipal obri les portes a la nova ubicació de l'antic escorxador al carrer Agustí Font número 28 el proper 1 de desembre, Dani.
El nou espai s'estrenarà amb una tarda i vespre d'activitats que inclouran l'actuació de Masoni i la presentació del llibre Roba estesa de David Vila. Al voltant del 20 de setembre es van acabar les obres d'adequació de l'entorn de l'edifici. Sobre la instal·lació de l'antic escorxador, tot està ja preparat, segons l'Ajuntament, perquè aculli el material de la biblioteca, que està ubicada al costat de l'edifici del Mundial.
I tenim més històries per explicar-vos. I les expliquem a partir d'una nova veu que s'incorpora avui al supermatí, la de la Júlia Álvarez. El Banc dels Aliments de Girona té només la meitat de voluntaris que necessita a 15 dies del gran recapte. L'entitat mai s'havia trobat amb tan poques inscripcions en dies previs a la jornada de recollida de menjar per persones en situació de pobresa, Júlia.
El president del Banc dels Aliments de Girona, Frederic Gómez Pardo, va explicar que dues setmanes de l'1 i el 2 de desembre, quan té lloc aquest recapte, només s'ha cobert la Garrotxa i Palafrugell. Mentre que falten voluntaris per a la resta de comarques gironines, concretament es va referir a Palamós, Figueres i Girona. La logística de l'operació requereix almenys de 4.500 voluntaris que estiguin a les botigues, que treballin en la classificació i que posteriorment reparteixin les donacions. Però a finals de la setmana passada van constatar que només s'havien superat els 2.200. Aquest és el ritme d'inscripcions més baix de les 9 edicions celebrades fins ara. Frederic Gómez va apuntar també que la Cerdanya quedarà fora del gran recapte, no per la manca de voluntaris, sinó perquè les organitzacions socials que hi treballen, Càritas i el Consorci, han decidit no presentar-s'hi. A la web de l'entitat hi ha un formulari que permet inscriure's en funció de la zona on es prefereix ajudar. Tot i que els voluntaris seran benvinguts fins a última hora, Gómez Pardo va dir que sabem quantes persones es compta amb antelació facilita l'organització de torns i el desplegament al territori. El voluntariat que més urgeix al Banc dels Aliments és el de les superfícies comercials. El president del recapte va advertir que si no s'aconsegueix prou gent, el gran recapte arribarà a menys llocs. Tot i que les tasques de classificació ja es poden assumir amb les persones apuntades fins ara. El president associa la manca de voluntariat d'aquest any amb la influència del context polític, marcat pel referèndum de l'1 d'octubre. Això sí, va assenyalar que la crisi econòmica no s'ha acabat i que la seva entitat segueix havent el mateix nombre de persones necessitades. En l'actualitat, el Banc dels Aliments de Girona atén prop de 37.000 persones a través de les organitzacions socials que funcionen arreu del territori. Gómez Pardo va assenyalar la necessitat de col·laborar amb el recapte, concretant que l'any passat es van recollir 500 tones de menjar, però que això només equival a poc més de 200 grams per persona al dia.
Doncs una crònica llarga perquè us familiaritzeu amb la veu de la Júlia. I per cert, parlant d'inscripcions i de subscripcions.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
L'ampliació de l'esplai Caixa de Palafrugell està pendent del vistiplau de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. L'ENS havia de tractar-ho aquest mes, però finalment aquest assumpte ha quedat pendent per la reunió de la comissió del 19 de desembre. El projecte té llum verda del ple de Palafrugell, que ho va aprovar per unanimitat, Toni Celles.
El ple municipal va aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic per a l'ampliació de l'equipament Esplai Caixa de Palafrugell el mes de març, després d'un període en exposició pública en què no s'hi van presentar al·legacions. A mitjan setembre es va remetre tota la documentació a la Comissió d'Urbanisme de Girona, que ho tractarà abans d'acabar l'any. El projecte preveu una ampliació de la primera planta de l'esplai de la Fundació La Caixa, situat al número 1 de Plaça Nova. S'hi volen guanyar 80 metres quadrats, aprofitant part de la coberta de la planta baixa a l'interior de l'edifici per fer-hi una sala polivalent, àmplia i lluminosa, que tindrà vistes sobre el pati. L'objectiu és ampliar l'oferta d'activitats de l'esplai Caixa i millorar el servei als socis, que en els darrers anys han augmentat fins a superar els 1.400. El projecte suposaria gairebé doblar l'espai disponible per a activitats. El cost previst és de poc més de 145.000 euros.
És un quart i cinc minuts de 9 del matí. Tenim més històries. Segons ha explicat l'Ajuntament de la Bisbal, la Policia Nacional ja no anirà al municipi a fer-hi renovacions del DNI. Què ha passat, Dani?
Doncs que per culpa del col·lapse administratiu el cos policial ja no anirà com feia fins ara, dues vegades l'any a la Bisbal. El que solia fer era renovar el DNI a la gent gran o a persones amb mobilitat reduïda. Així doncs, fins a nou avís, tots els bisbalencs hauran de desplaçar-se a oficines situades a altres localitats com Figueres, Girona o Sant Feliu de Guíxols.
La famosa facilitat administrativa que hi ha en aquest país. I s'amplia el termini per votar els pressupostos participatius de Santa Cristina d'Aro per intentar aconseguir més participació.
S'amplia el termini fins al 26 de novembre. Inicialment es va acabar diumenge passat, però han decidit allargar un parell de setmanes per mirar d'aconseguir una major implicació de la ciutadania. Els veïns han de triar 10 projectes d'una proposta inicial de 23 que van ser escollits pel Consell de Ciutadania.
Les 8 i 21 minuts, anem a les notícies d'àmbit general. I com és habitual, les repassem amb l'Alba Elegide. La candidatura per Barcelona per acollir l'Agència Europea del Medicament queda eliminada en la primera ronda de les votacions. Amsterdam serà finalment la ciutat guanyadora d'entre les que han passat a la segona ronda, Alba.
Milà partia com a preferida després d'haver aconseguit 25 punts en la primera ronda de votacions, mentre que Amsterdam i Copenhagen tenien 20 cadascuna. La candidatura de Barcelona al final només ha aconseguit 13 vots en la primera ronda, quedant en cinquena posició.
I el PSC proposa la hisenda federal i la reforma constitucional entre les 700 propostes del seu programa electoral. Els socialistes plantejaran un acord per l'estabilitat i la confiança els primers 6 mesos per tal que retornin les empreses que han traslladat la seva seu social fora de Catalunya.
Amb Miquel Iceta al capdavant i sota el lema Solucions, ara Iceta, la reforma constitucional suposaria que tots els ciutadans de l'Estat votessin primer una nova Constitució i que després els catalans avalessin a les urnes un nou estatut en clau federal.
Nosaltres presentem un programa electoral que ha de permetre reconciliar la reconciliació necessària entre els catalans i la resta d'espanyols i també amb Europa. El programa per una nova etapa, el qual s'ha d'abordar amb valentia els problemes i els dèficits que en aquests moments té Catalunya.
Els socialistes, que posen molt l'accent en les mesures socials, volen que el programa serveixi per reconciliar els catalans també amb l'Estat i Europa i que recuperi l'ideal del catalanisme social, municipalista, feminista i europeista, segons ha explicat la portaveu de la campanya, Eva Granados.
I Angela Merkel es decanta per convocar noves eleccions abans que formar un govern en minoria.
D'aquesta manera, la líder més poderosa d'Europa espera sortir d'una de les seves majors crisis en el seu mandat de 12 anys després que diumenge a la nit es trenquessin les negociacions entre l'Aliança Conservadora Unió Cristiano-Demòcrata i la bavaresa Unió Cristiano-Social, els ecologistes, els Verds i el Partit Liberal Demòcrata. En un intent de liderar un quart mandat, Merkel es mostra escèptica sobre un govern de minoria, ja que pot no generar l'estabilitat necessària.
Gràcies, Alba Lejide. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què dius, com vas?
Doncs bé, 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 una mica refredat, que també és una mica el que toca aquests dies, amb aquests canvis de temperatura, ai, sí, que fa molt de fred, al vespre també, i al migdia fa una mica de calor i tot.
I al migdia fot calor, allò 20 graus de temperatura, ple mes de novembre, tu.
Caramba. Sí, 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 sí. Hem passat dues setmanes una mica de fred, que semblava que entràvem de cop a l'hivern,
sí.
I no, ara tornem a ser-hi en aquella cosa estranya entre la tardor i l'hivern.
Ja. Bueno, escolta, doncs res, millora't el refredat, tu. Què hi farem?
Sí, sí, s'ha de conviure-hi.
Exacte. Bé, com cada dimarts amb en Josep Lluís Vidal, el que fem és repassar algunes notícies de l'àmbit digital, allò més rellevants, sobretot des d'un punt de vista pràctic, i avui us expliquem que Google ha revelat els mètodes preferits dels hackers per hackejar comptes de Gmail, Josep Lluís.
Sí, 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 perquè no ho sembla, però un compte, ara perquè la notícia ha estat de Google, no? Perquè ha revelat algunes de les pràctiques amb la que els hackers intenten accedir als comptes de Gmail, però això seria extensible a qualsevol servei gratuït.
Clar.
Yahoo, Dropbox, LinkedIn, i per citar tres serveis que en el 2016 van patir atacs massius de robatori de dades, de contrasenyes, bàsicament, i després a partir d'aquí totes les dades personals. Eh?
Clar.
Però ens centrem en Google perquè, bueno, perquè això mateix, no? Perquè ha sigut la mateixa companyia la que ha donat aquesta informació. Eh?
Uh-huh.
Al final, el phishing, no sé si tothom estarà familiaritzat amb aquest concepte, el concepte de phishing.
Però bueno, expliquem-ho què és el phishing.
Sí, el phishing, bueno, molt resumidament, consisteix en falsejar un web normalment molt conegut, de companyies molt conegudes, com podria ser, per exemple, la pantalla d'accés de Gmail,
uh-huh,
o del mateix buscador de Google, doncs per fer-hi creure a l'usuari que realment està allà on ha de ser-hi, perquè, a veure, no ens enganyem, gairebé ningú avui dia es para a mirar la barra d'adreces, la URLs,
clar,
a veure si allà posa google.es o google.ctr,
sí,
per dir alguna cosa, no?
Sí.
Llavors, si a tu te fan una còpia calcada, pràcticament exacta, d'un web amb que tu tens un cert ús i estàs més o menys familiaritzat, doncs és relativament fàcil que penses que estàs en el lloc correcte i posis el teu nom d'usuari, la teva contrasenya, i què passa? Doncs que aquí t'han pillat.
Que ja és palmat, sí.
I ja està. Llavors ja tenen les teves dades d'accés al portal legítim, per entendre'ns, al portal correcte, i aquí doncs ja està. Aquest és un dels mètodes més que més es fan servir, el falsejar l'aparença d'un web i a partir d'aquí doncs fer creure a l'usuari que es troba en el lloc correcte. Això, l'única manera d'evitar-ho al final seria, primer, fixant-se realment si a la barra d'adreces allà on escrivim o hauríem d'escriure el lloc web on volem anar realment és aquest,
uh-huh,
vull dir que no són noms estranys ni acabats en no sé, extensions .ru de Romania, no? Que
sí,
no tinc res en contra de Romania ni de romanesos, però d'allà provenen molts atacs a hackers, yeah, de veritat, sobretot els que van dirigits a diferents països de la Unió Europea. I després també, si hem de fer clic a enllaços, doncs que provinguin de fonts de confiança, de correus electrònics que s'envien, doncs, gent de confiança, no fer reenviars, ni cadenes, ni coses d'aquest tipus, que al final em porten...
Correus electrònics, com per exemple el nostre butlletí electrònic diari. Vull dir, si reps el butlletí de Ràdio Capital, és de confiança.
Aquest és de confiança.
Clar.
Aquest, tots els links que hi ha, només poden anar a un lloc, al web de Ràdio Capital.
Exacte.
Que és totalment i 100% segur.
Exacte.
Doncs, escolteu, al final resulta que Google durant el darrer any ha detectat 788.000 víctimes potencials del que s'anomenen keyloggers, que són programes, al final,
uh-huh,
que capturen allò que un usuari tecleja
amb
el teclat. Hi ha programes que es dediquen,
sí,
a això. a capturar doncs, el que tu tecleges en, per entrar doncs, a un servei determinat, no? Bé, doncs 788.000 víctimes potencials d'aquest tipus de programes. Més xifres, 12,4 milions de víctimes potencials amb atacs de phishing, del que feien referència abans. Bueno. I 1.900 milions de credencials, o sigui, d'usuaris i contrasenyes exposats per aquests forats de seguretat que al final són venuts en mercats negres. Perquè al cap i a la fi el negoci és aquest.
Vendre les dades de la gent, no?
Exacte. O sigui, el que fan és vendre milions i milions de dades amb els que, bueno, pues, les empreses poden... algunes empreses que no tenen moral, ni tenen ètica, ni tenen res, doncs compren bases de dades de dubtosa procedència, es fan servir per amagar atacs a servidors externs provinents d'altres llocs, yeah. En definitiva, per ficar-te en un problemon d'aquests que bé, que millor que no veuràs.
Bueno, en qualsevol cas, sempre mirar d'allà on s'està navegant i assegurar-nos, no? Assegurar-nos que l'adreça que hem posat al navegador és la que toca, que no anem a, doncs això, a google.ru. No sé què, no? Una mica de precaució i no hauria de passar res.
Correcte, i tenir un antivirus que tampoc està més actualitzat.
Exacte.
Que a vegades, no sempre, però de vegades ens informa de coses d'aquestes.
Escolta, i en aquesta línia de la seguretat, ara arriba el Black Friday, que és aquest dia que es va inventar, crec que era Amazon, no? S'ho va inventar això, el Black Friday?
Sí, però abans els xinesos ja havien fet alguna cosa similar, el que passa que com que el mercat xinès és un mercat molt tancat, molt seu, molt d'allò, però molt potent, perquè són molts, doncs ja ho hi han fet abans i després van venir els nord-americans i el van copiar.
Bueno, en qualsevol cas, el Black Friday, com que és aquest dia en el que tot arreu es compra amb molt descompte, però especialment a la xarxa, no sé si tenim algun consell per donar a la gent que ens escolta perquè no els estafin o no els enganyin el dia del Black Friday.
Sí, a veure, això vindria a ser una mica com quan va començar a popularitzar-se el comerç electrònic ara fa doncs, uns 10 anys aproximadament aquí a l'estat espanyol. A veure, el Black Friday s'ha convertit, alguns diuen ja, que algunes botigues que venen online que s'està convertint en el dia o els dies previs al Black Friday, que comencen ara aquesta setmana i acabaran doncs, a finals d'aquesta setmana el divendres mateix, que és el dia D, no? Que s'ha convertit en la data que més facturen, fins i tot per sobre de la campanya de Nadal.
Sí, sí, és brutal, és brutal.
És una passada, I estem parlant de que se'ns ha caigut un mite. O sigui, la campanya de Nadal i la campanya de Reis, amb molts negocis, sobretot els online, doncs ja no existeix. Bueno, sí que existeix, i evidentment continua havent-hi moltes vendes, però ara tot es concentra en el Black Friday. A veure, això no respon res més que a una altra cosa, que és la d'allargar la campanya de vendes a Nadal, perquè estem parlant de que falten 3 setmanes per Nadal. Vull dir, és així, no? Bé, doncs, online les coses doncs, no sempre estan... igual de clares, potser, que estaria en una botiga física. Al cap i a la fi, en una botiga física sempre podràs anar a reclamar en persona i sembla com que la cosa, no sé, és diferent, no? Doncs en una botiga online, a veure, primer de tot, fixar-se que l'adreça de la botiga inclogui la famosa HTTPS. No l'HTTP 2.... i el que sigui, sinó, a més, la S.
Aquesta S a què respon?
Això respon a que... Això indica, bàsicament, de que la web està allotjada en un servidor segur. En un servidor que utilitza uns protocols d'encriptació de dades, tant d'entrada com de sortida, amb uns estàndards reconeguts internacionalment. No vol dir això que no siguin hackejables, que no siguin, vulnerables, però ho són menys que no un de qualsevol.
Que les operacions es fan en un entorn segur, vaja.
En un entorn més segur de l'actual. A més a més, això, en els navegadors moderns, actuals, és molt fàcil identificar també perquè surt el candau al costat de les tres dobles, no? De fet, Google també va anunciar ara fa pocs mesos que començaria a penalitzar en els resultats de cerca els webs que no tinguessin aquest protocol activat, l'HTTPS, és a dir, el candau. Per tant, si no el tens activat, demana al teu proveïdor de hosting que ho faci, que ara mateix hi ha eines gratuïtes per fer-ho. No s'ha de pagar una pasta, com fa un temps, per tenir aquest sistema. I,
de fet, nosaltres tenim un servidor, jo diré demà, home, un certificat de seguretat, home.
El certificat, dir,
tenim un certificat de seguretat d'aquests free que està a la mà
de bé. Sí. A més, Google és un dels impulsors d'aquest certificat free, amb altres companyies del món. Doncs aquesta seria una de les recomanacions. Una altra recomanació, home, al final sempre és també una mica de sentit comú, no? Buscar, a falta de poder fer les compres no només en llocs coneguts, perquè això, jo penso, des del punt de vista també de les persones que inicien un negoci, que són emprenedors i més, que no és just del tot, no? Que només anem a comprar, no sé, el Corte Inglés, Fnac o Amazon, no? Uh-huh. Doncs que també se li dona l'oportunitat als petits que inicien una activitat a internet, doncs que com a mínim comprovin doncs, que hi ha totes les dades fiscals de que identifiquen el propietari i el responsable d'aquella botiga, que hi hagi una forma de comunicació ràpida i efectiva, sigui un formulari web, sigui un telèfon, sigui un chat, sigui qualsevol altra via de comunicació ràpida, i sobretot que hi figurin també a més les condicions de venda i de devolució. Que això, a més, per llei, la LSSI, la famosa llei de la Societat de la Informació Espanyola, ho contempla així. Uh-huh. Les botigues online han de tenir obligatòriament unes condicions de venda i de devolució especificades al web i de manera visible. De fet, si us fixeu en moltes botigues online, això està al peu de pàgina.
Sí, correcte, val? Cert.
I això ha de ser visible i ha de ser consultable. Tenint en compte això, a partir d'aquí no hi hauria d'haver grans problemes. Una altra cosa ja després són doncs, el tema dels preus, que si són més barats ara i després canvien el preu i fan una mica aquesta picaresca, ja, no és una història, no? Però això s'escapa una mica.
No, però com a mínim les mesures de seguretat perquè no ens aixequin la camisa, ja està.
Correcte.
Escolta, i en matèria de seguretat també BBVA farà servir un sistema de reconeixement d'usuaris mitjançant l'iris de l'ull per aquells usuaris de Samsung S8, veritat?
Sí, que això és una informació una mica futurista que hem conegut també ara fa ben poquet. Els usuaris d'aquesta entitat bancària, concretament a través de l'aplicació per mòbil, tindran la possibilitat de fer servir el seu iris de l'ull com a contrasenya d'accés per desbloquejar un dels següents dispositius, el Galaxy S8, el Galaxy S8 Plus o el Note 8. Això és un pas més en quant a seguretat, perquè sí que és veritat que bé, doncs, l'iris és únic, no? Té uns patrons únics a cada persona i és més segur fins i tot que les empremtes dactilars.
I el que tingui estrabisme, què?
No sé com ho heu previst, això. Sincerament, els incidents de Sant.
Haurà de posar el telèfon panoràmic.
Segur que ho heu previst d'alguna manera. L'iris compta, fixa't, amb fins i tot fins a 225 característiques diferents, distintives, o sigui, que les fan diferent de qualsevol altra, enfront de les 40 de les empremtes dactilars. Vull dir que, al final, el nivell de seguretat teòric, com a mínim, de l'iris humà és més alt que no el de les empremtes dactilars. I bé, doncs BBVA ha decidit que la seva aplicació per mòbils estarà també preparada per poder desbloquejar el mòbil d'aquesta manera.
Carai, pel que no deu estar preparada és pels comptes corrents que estan buits i pelats, com el meu.
Això és una altra cosa. Jo com que no tinc compte al BBVA...
Bueno, jo tampoc, però és igual. Vull dir, en cas de tenir-lo, seria com... Bueno, mira, si voleu un tal compte, entreu-hi, tu. Mira, deixeu-me algun cèntim posat a dins.
Sí, mira, si a cas podeu fer servir per fer un ingrés.
Per
no?
ingressar-hi un dipòsit. Molt bé, home.
Sí.
Escolta, doncs gràcies, com sempre, per parlar-nos sobre aquestes novedades i tornarem la setmana que ve.
Perfecte, la setmana vinent que estarem ja a finals, encara serem
28 serem
28 de novembre.
Déu-n'hi-do.
Mare de Déu, ja faltarà només gairebé menys d'un mes per final d'any.
Semblem dos avis, ara només es va, ai, com passa el temps.
Estem en una edat, mica el 40. Estem en una edat sí, molt perillosa.
Molt bé, Josep Lluís, que vagi molt bé.
Vagi bé, adéu.
Adéu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Radio Indiana. I no paris de ballar.
Passen 9 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
I parlem de música per explicar-vos que el cantautor empordanès Juanjo Bosch acaba de presentar el seu nou treball anomenat Camí d'Aigua, un títol amb molt de significat, donat que en la majoria de cançons del disc el cantautor li dona molta importància a la natura, així com també al seu estat vital i personal, el qual és més positiu i amb més llum del que ens tenia acostumats. El disc compta amb 10 cançons, tantes com els anys que porta cantant en solitari. 9 d'aquests temes han estat escrits pel mateix Juanjo Bosch i la darrera cançó que falta és una adaptació del poema Les persones curves, del pensador Jesús Lizano. Tots aquests temes han estat tractats acústicament amb tot el detall, deixant pas també a les guitarres elèctriques i a moments intensos de banda. Juntament amb això, aquesta vegada Juanjo Bosch arrisca més en quant a l'estil i al llenguatge típic dels seus discos per tal d'engrandir el retrat sonor del que és una de les veus més excepcionals del panorama català.
Però la llum del matí no falla ni enganya mai. Cabra lliure i salvatge, animal de genolls pelats. Lluny de tu, sóc animal. Si fred o calor, un dia plujós, el crepuscle furtiu de la nit jo faig niu. Allunyat de tu, lliure i brut, sóc animal de costums, però avui camino com un llop.
Així sona Salvatge, que és la cançó que obre aquest nou disc de Juanjo Bosch, que es diu Camí d'Aigua. Canviem d'estil i de ritme. Aquest que escolteu és Bruno Mars, que va ser el gran vencedor dels American Music Awards 2017, tot i que no va pujar a recollir cap premi, ja que no va assistir a la gala, en la qual va emportar-se el premi Artista de l'Any, a millor vídeo per That's What I Like, o millor artista masculí. Niall Horan va endur-se el guardó a millor nou artista, mentre que la col·laboració de l'any va ser per Luis Fonsi, Daddy Yankee i Justin Bieber, gràcies al Despacito. Coldplay, Imagine Dragons, Lady Gaga, Linkin Park o The Chainsmokers van ser alguns dels altres vencedors. La gala va deixar algunes actuacions com la de Kelly Clarkson amb Pink, Lady Gaga, Demi Lovato, Selena Gomez, Alicia Cara o Sam Mendes. I escoltem aquest gran triomfador d'aquests American Music Awards 2017. Pretty girl, pretty girl, pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. You're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure. res, li posem una mica de música al Supermatí d'avui i ara us expliquem que el grup Revelació de Lleida Coers estrena un nou clip que es diu Caminar per l'aire i que és el segon avançament després de Fins al final. Totes dues cançons formaran part del seu primer treball discogràfic anomenat Unbroken. Aquest disc, que serà publicat el proper 24 de novembre.
Som la conquesta. Yeah! Està matant i cada dia que ha passat no tornarà. És per això que vull cantar que podríem quedar-nos asseguts en aquest parc o sortir a caminar per l'aire. Jo sé que el món et queda bé i també que no sé si agafar-te o deixar-te fer. Cada dia ho veig i pregunto per què. Cada dia em trec una mica de temps. Jo vull saber què és el que tens. Si penso o no penso, creus que m'entens? Jo vull que em robis tot el que em queda per seguir-te amb les dents, per cridar cada passa que fas. Vull orbitar sobre el teu compàs, oblidar tot el que m'ha passat i tornar a començar davall del teu nas. Ei, sí, sí, serà com si ja fos ahir que vam decidir desobeir a la primera de canvi d'aquesta nit. Jo per tu i tu per mi. Viure una vida que ens està matant i, i cada dia que ha passat no tornarà. És per això que vull cantar que podríem quedar-nos asseguts en aquest parc o sortir a caminar per l'aire. Jo sé que el món et queda bé i ara crec que ja sé definitivament el per què. Tu que improvisaves una sortida amb un avió de paper i no volies creure en mi, solament en el destí. I vam descobrir que potser algun dia tots junts el podríem construir. Sí, en algun lloc amagat de la terra on la ciutat no hi arriba, on la claror de l'aigua i el sol són la millor medicina. Tu sol mira que jo faré tota la resta perquè te'n vagis a mi de festa. Som la passió comprimida, som la conquesta de la nostra vida. Hey! Viure una vida que ens està matant i, i cada dia que ha passat no tornarà. És per això que vull cantar que podríem quedar-nos asseguts en aquest parc o sortir a caminar per l'aire. Jo sé que el món et queda bé. Viure una vida que ens està matant i cada dia que ha passat no tornarà. És per això que vull cantar que podríem quedar-nos asseguts en aquest parc o sortir a caminar per l'aire. Jo sé que el món et queda bé.
Doncs quedeu-vos amb aquest nom perquè, tot i el seu to clarament perroflàutico, els Coers són una banda molt divertida a tenir en compte i no tingueu cap mena de problema en anar-los a veure si s'acosten per les nostres terres. 2 minuts per sobre de 8:45 del matí. I com sempre, aquesta és la banda sonora que li posem al repàs a les principals activitats culturals, lúdiques, festives que es poden fer a casa nostra. I avui, per exemple, que és 21 de novembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Torroella de Montgrí, podeu assistir a una nova activitat, llegir al teatre Marc Clapés.
La Biblioteca Municipal Pere Blasi de Torroella de Montgrí acull el projecte Llegir al Teatre, un club de lectura de textos teatrals d'obres que es realitzen en el Teatre Nacional de Catalunya. Totes les sessions estan conduïdes per Margarita Camós Ramió i avui es comentarà Desig sota els oms d'Eugène O'Neill.
I fins diumenge a Platja d'Aro, tardor de tapes en diferents bars i restaurants que podeu trobar-hi al poble.
Una dotzena d'establiments proposen descobrir les seves tapes d'autor en una ruta per gaudir de tota la creativitat gastronòmica dels cuiners concentrada en aquelles petites però sorprenents propostes que, gràcies a la seva creativitat, originalitat i combinació de gustos, s'apropen cada dia més a l'alta cuina. Les tapes s'acompanyen d'una copa de vi, canya de cervesa o aigua i totes són a un preu únic de 3,50 €.
I ara que ja fa algunes setmanes que s'ha acabat la verema, també podeu visitar fins aquest diumenge al Museu del Suro de Palafrugell l'exposició La Verema dels 80.
La Verema dels 80 mostra els moviments migratoris per anar a fer la verema al sud de França, que a partir de la dècada dels 60 fins als 90 del segle passat va ser una pràctica habitual per a milers de famílies senceres que hi anaven especialment des d'Andalusia, Extremadura, Múrcia o el País Valencià. Malgrat que les condicions eren precàries, a diferència dels moviments actuals, eren emigrants que anaven amb papers, moltes vegades amb contractes contracte de treball i viatge pagat. Ara, 30 anys més tard, aquelles migracions massives, Jordi Mestre i Xavier Martí mostren tot el procés a través d'aquestes fotografies.
Doncs tot això ho podeu fer avui, que és 21 de novembre del 2017. Un 21 de novembre, el mateix dia en el que es podien escoltar aquestes paraules de la mà de l'Ernest Lluch.
¡Qué alegría llegar a esta plaza y ver que los que ahora gritan antes mataban y ahora no matan! ¡Qué alegría!
Ahora no maten, això ho deia el 3 de juny de 1999. L'Ernest Lluch pronunciava aquestes paraules a Donosti i un any i poc dies més tard era assassinat per la banda terrorista ETA.
¡Gritáis poco! ¡Gritar! Porque mientras gritéis no mataréis y es buena señal porque estas son las primeras elecciones en las que no va a ser asesinado nadie. Y esto es una gran mensaje.
Déu-n'hi-do, la pell de gallina fa sentir aquestes paraules de l'Ernest Lluch, que, com dèiem, un any i pocs dies més tard moria a mans d'ETA.
Ernest Lluch va ser un economista i polític català, militant del Partit Socialista, i va ser portaveu al Congrés i ministre de Sanitat i Consum, nomenat l'any 82 per Felipe González. Va destacar com a defensor del diàleg, com a eina per aconseguir el respecte pels drets humans i la pau a Euskadi. Tal dia com avui de l'any 2000, va ser víctima d'un atemptat mortal al garatge de casa seva a Barcelona, reivindicat pel Comando Barcelona de la banda terrorista ETA.
I també una efemèride relacionada amb aquest dia d'avui, 21 de novembre del 2017, que té aquesta banda sonora. All of my mouth was kissing it. Now into the air I am missing it. Perquè tal dia com avui va néixer la cantant islandesa Björk.
Ho va fer a Reykjavik l'any 1965 i és posseïdora d'una gran expressivitat vocal, interessada en molts tipus de música, des del pop, passant per l'electrònica, el folk o la música clàssica. També ha participat en algunes pel·lícules com Pret-a-Porter, de Robert Altman, o Dancer in the Dark, de Lars von Trier, amb la qual va ser nominada a l'Oscar i al Globus d'Or per la millor cançó pel tema I've Seen It All.
I segurament una de les artistes més polifacètiques i innovadores que haurà vist la història de la cultura contemporània. D'aquí 9 minuts seran les 9 del matí. I parlant de fites a la història de la música, en aquest cas, un altre dels treballs discogràfics èpics, A Night at the Opera, el disc de Queen, que també publicaven tal dia com avui.
L'any 1975, la banda de Freddie Mercury editava aquest disc que agafava el nom de la pel·lícula dels germans Marx, que la banda va veure una nit a l'estudi on gravaven. El disc inclou temes com God Save the Queen, You Are My Best Friend o un dels himnes del grup, Bohemian Rhapsody. A Night at the Opera va suposar un abans i un després a la història del grup, que els va portar a ser uns desconeguts, a tenir una enorme fama i unes autèntiques estrelles del rock.
Doncs com que tenim poques ocasions de posar una cançó com aquesta per llarga i per curiosa i per, entre cometes, antiradiofònica, avui que la podem escoltar ens abonarem especialment escoltant aquest Bohemian Rhapsody dels Queen, que formava part del disc A Night at the Opera, publicat, com dèiem, tal dia com avui, un 21 de novembre.
If I photo of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Never let me go!
No.
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me.
Quina energia que desprèn aquesta cançó. I cada vegada que escolto aquesta cançó no puc evitar sentir-me com aquells locutors de ràdios angleses o americanes dels anys 70, que eren més romàntics que una altra cosa. Bohemian Rhapsody dels Queen formava part del disc de Night a Night at the Opera, publicat l'any 1975. Com ens agrada aquesta cançó, Déu meu! Traiem-la, perquè si no ens estaríem aquí fins demà. Doncs el supermatí d'avui acaba aquí, però com sempre volem fer un últim repàs a les notícies més destacades que us hem anat ampliant al llarg d'aquest informatiu, Toni Selles.
L'alcalde de Palafrugell afirma a Ràdio Capital que les construccions a la muntanya de Sant Sebastià s'havien d'haver evitat fa molts anys. Josep Piferrer apunta que el problema va ser el POUM dels anys 80 que les permet. Tot i això, el consistori demanarà un informe extern sobre els recents projectes urbanístics a la zona.
Els propietaris de gossos podran portar els animals a la platja Gran de Palamós. La nova ordenança municipal permetrà portar-los a la platja com a zona d'esbarjo, però només entre novembre i març. Podran fer-ho al tram entre els carrers del Mar i de Nàpols.
L'Ajuntament de la Bisbal indemnitzarà 7 ex-treballadores de la llar d'infants al Tren Petit que va acomiadar de forma improcedent. La justícia obliga el consistori a pagar una indemnització global de poc més de 44.000 euros per extinció del seu contracte.
El Banc dels Aliments de Girona només té la meitat dels voluntaris que necessita, a 15 dies del gran recapte. L'entitat mai s'havia trobat amb tan poques inscripcions. La iniciativa per recollir menjar per persones en situació de necessitat es farà l'1 i 2 de desembre.
Salvem l'Empordanet reclama que es consideri Catalunya territori vulnerable a patir els efectes dels purins. L'entitat ecologista alerta que tot el territori té un problema amb els purins i insta el govern a anar més enllà del pla que prepara per regular les zones més sensibles.
Es liciten les obres del carrer Carrilet, la principal via del barri de la Sauleda de Palafrugell. Els treballs començaran al desembre, però s'evitarà que per Nadal el carrer estigui aixecat. El projecte té un cost de prop d'un milió d'euros.
L'ampliació de l'esplai Caixa de Palafrugell està pendent del vistiplau de la Comissió d'Urbanisme, que ho analitzarà el 19 de desembre. El projecte té llum verda del ple de Palafrugell. S'ampliarà l'equipament amb 80 metres quadrats per donar resposta a l'augment de socis.
I abans d'acabar, previsió del temps, Martí Seguer.
Segueix l'ambient anticiclònic i, per tant, avui ens espera un dia de nou assolellat, amb alguna boira matinal i amb temperatures entre 1 grau positiu i 21 graus. Demà dimecres, força similar avui, amb un dia amb cel serè i assolellat.
Doncs mireu, gràcies a en Antoni Selles, a en Juli Pedrero, en David Parreño, en Dani Cortés, en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Pau Ponseti, l'Alba Legida, en Gerard Tascaig, l'Eugènia Güell, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, en David González i la Júlia Álvarez, que són la família que formem part d'aquest programa que es diu Supermatí i que tornarem demà puntualment a les 8 en punt, com sempre, Ràdio Capital, Extra FM i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Adéu-siau, bon dimarts.